Les batalles, les aventures, les heroïcitats de la història de Catalunya i del món. En Guàrdia, amb Enric Calpena.
El 27 de juny de l'any 1900, al Tractat de París, una franja de la selva equatorial va passar a sobirania espanyola, en un moment en què l'antic imperi colonial havia quedat pràcticament desmantellat. L'interior d'aquest territori era una zona insubmissa que es va anomenar Muni, riu Muni o Guinea Continental Espanyola, i que estava habitada per l'ètnia dels Fang, formada per clans molt diversos. Abans d'internar-se en aquest rectangle de terreny encaixat entre el Camerun dels alemanys i el Congo dels francesos i colonitzar de manera efectiva els Fang, haurien de passar encara unes quantes dècades. Les últimes revoltes armades dels Fang van coincidir amb la Primera Guerra Mundial, però fins l'any 1927 Espanya no acabaria de controlar riu Muni. El 1914, la Guinea Continental Espanyola era un dels territoris africans que havia patit menys pressió colonial. Els colonialistes prioritzaven el Marroc, amb tota l'èpica guerrera, en detriment de Guinea. A més, els límits territorials pactats als despatxos eren molt difícils de delimitar enmig d'una selva tan espessa. La conquesta del territori continental servia sobretot per poder enviar mà d'obra Fang a les plantacions de cacau de l'illa de Fernando Po, on la presència colonial espanyola s'havia anat consolidant des del segle XIX. Madrid no va donar suport financer al governador de la colònia, el militar Ángel Barrera, que tenia la intenció d'ocupar riu Muni. Aprofitant el context de la Primera Guerra Mundial, Barrera va poder fundar uns destacaments a la frontera nord amb l'excusa de protegir els alemanys que fugien de les represàlies aliades. Aquells anys es van viure les últimes revoltes armades contra el domini colonial. Els Fang eren conscients que la guerra havia debilitat els europeus, però la resposta dels administradors militars va ser molt violenta: destrucció de pobles i collites, presa d'hostatges, violacions, treballs forçats. El 1926, un nou governador, Miguel Núñez de Prado, va decidir emprendre la colonització de l'est i el sud del territori. Aleshores, els efectius de la Guàrdia Colonial, africans comandats per guàrdies civils espanyols, ja no van trobar resistència. A la zona del riu Muni s'iniciava un període marcat pels abusos, les epidèmies i els episodis de fam que van provocar una greu crisi demogràfica. I com sempre, aquí a l'Enguàrdia ens acompanya el doctor Josep Maria Soler i Sabater. Benvingut.
Hola, com va?
Avui parlem de la Guinea Equatorial, que n'hem parlat en un altre episodi de l'Enguàrdia, però no de la part històricament que la colonització espanyola havia marcat més, és l'illa de Fernando Po, sinó el territori que hi ha. Mires el mapa i sembla davant mateix, i no és així, però, sí, però sembla davant mateix, que és el territori continental, una mena de quadrat una mica estrany de la Guinea Equatorial, cosa que és xocant, no? Suposo que devien tenir una gran relació entre els dos territoris i això devia ser la causa.
Bueno, el territori està fet amb una mena de regle i un cartibó que es deia, I així es feien les fronteres. La veritat és que la història, quan analitzes la història de Guinea Equatorial, et quedes sorprès perquè, en certa forma, és la reducció en petit de la barbaritat que va suposar tot el món colonial al llarg de la història, no? Però en aquest cas, diem d'una història molt més anterior. És a dir, hem de retrocedir fins al poc després de que Colón arribi a Amèrica, equivocant-se amb el viatge.
Segle XVI, diguéssim. Sí, principis del XVI, és finals del XV, però...
Sí, perquè sí. Les primeres... És que és tan injust parlar, perquè, clar, no tenim l'idioma, tenim el que tenim. Podríem dir, els primers dominis que van a aquest territori, vol dir explotació i tal i qual, són els portuguesos. Mm-hmm. Els portuguesos estan allà uns anys i el retorn, això vindrà cap al retorn a Espanya, després de que hi hagi una negociació en referència a la República Oriental, que això és Uruguai. amb una negociació... Uruguai.
Uruguai, Uruguai, això és l'altra punta de món. No?
Uruguai, Uruguai. Perquè justifiquen el tractat de Tordesillas que deien de la influència de Portugal damunt de la costa d'Amèrica, doncs, si quedava aquest tros, no quedava o no. I allí és una ciutat que tothom en diu colònia, i és colònia de Sacramento, a l'Uruguai, ara és una població, que hi ha els portugueses. I a canvi, i amb aquests canvis és quan Espanya es queda aquesta colònia de Rio Muni.
Clar, és bastant sorprenent, que per una negociació del territori americà acabi en mans espanyoles.
Intercanvien.
Perquè els era igual. Vull dir que no.
Perquè al fons hi ha un menyspreu absolut sobre la població i sobre el territori. Van allí a fer de depredadors. A més, hi passen els anglesos. En un període que hi passen els anglesos, que els anglesos van amb aquest període allà, però com que ja té prous recursos, beneficis i costa més al sud pel comerç d'esclaus, llavors a Anglaterra, això hi posa un interès relatiu. I aleshores, d'una forma no massa definida, queda en mans de l'estat espanyol, amb el qual, com podem veure, fins al segle XX no acaba de concretar el seu domini. El bo del cas és que moltes d'aquestes històries, jo recordo haver tingut alumnes que eren originaris de Guinea, que clar, tots tenien el carnet d'identitat. Clar, espanyol, clar. No? Després alguns han desaparegut.
Va arribar a ser província, si no recordo malament.
Sí, província espanyola, era una província com era la província de Sòria, igual. Sí. I aleshores alguns van tornar, els altres han perdut la pista, altres formen part de la societat cultural catalana, però sí que és veritat que sempre tenien aquesta sensació d'haver estat com una mena de joguines en mans dels occidentals, dels colonitzadors. No ens ha d'estranyar, no m'agrada l'expressió que va a dir, però s'ha dit sovint. Hi va haver un analista fa molts anys que es deia, no recordo com Kennedy, un llibre molt maco que era La venjança del Tercer Món. I la venjança del Tercer Món era tornar al colonialisme que el Primer Món havien fet al Tercer Món, i ara venien totes les conseqüències d'aquests desastres que nosaltres vam provocar. I bé, diguem, van provocar molts i molts desastres i molts abusos. El cas de Guinea Continental, amb el seu present que té, doncs, de tan difícil valoració, amb un país amb el qual tothom discuteix de que respecti algun dret humà, no? I tenen petroli, tenen riquesa, tenen no sé quantes coses, però milers de persones d'això, doncs, bueno, és una història desafortunada amb la qual, d'alguna forma o altra, són les despulles de l'imperi colonial, com que Espanya les ha perdut, li donen, bueno, quedeu-vos aquest racó del món que no vol ningú. Ets a zero, però va per aquí.
Sí, sí. Qui ens acompanya avui, ara feia temps que no el veiem, les coses com siguin, però també ha vingut altres vegades al programa, és el doctor Gustau Nerín, professor d'Història d'Àfrica a la Universitat de Barcelona. És autor de moltíssims llibres, el que avui ens pertoca per ajudar-nos a seguir una mica la història que avui explicarem, és L'última selva d'Espanya, Antropòfagos, Missioneros i Guàrdies Civiles. Doctor Nerín, Gustau, benvingut un altre cop a l'Avantguàrdia. Content de veure.
Moltes gràcies per convidar-me.
Parlem una mica d'aquest territori. Per fer-nos la idea, Guinea Equatorial en aquests moments, igual que en l'època de la colonització espanyola, tenia dos territoris molt definits. Un era la illa Fernando Po i altre aquest territori continental anomenat Rio Muni. Suposo que tenien una gran relació, o històricament, perquè si no, no s'entén que tinguessin aquests dos territoris.
No pas.
No tenien relació.
Aquests dos territoris s'ajunten de forma una mica arbitrària. De fet, els portuguesos cedeixen efectivament Fernando Po i una petita illa encara més petita, que està molt allunyada, que és a Nobón, l'any 1778. La cedeixen els espanyols per dedicar-se a fer bases esclavistes, però resulta que per una banda aquestes illes no serveixen per això, per altra banda és una estafa. Els portuguesos saben perfectament que estan cedint unes illes que ells no controlen i unes illes que ningú reconeix l'autoritat portuguesa sobre aquestes illes. Els portuguesos els hi cedeixen aquestes illes que ells no controlaven i a més els hi donen el dret a comerciar a les costes veïnes. Les costes veïnes són molt àmplies, però aquestes costes...
Sí, comercia
tothom. Són unes costes on hi passen els nord-americans, on hi passen anglesos, on hi passen francesos, on hi passen holandesos. De fet, els portuguesos no tenen cap autoritat sobre aquesta zona. Quan els espanyols arriben i fan la primera expedició, se n'adonen d'això, que els han estafat, de que aquells territoris no serveixen per fer bases, de que l'autoritat portuguesa no està reconeguda i per això abandona aquests territoris durant molt de temps. Uns anys més tard hi ha uns menorquins que es dedicaran a fer tràfic d'esclaus a la banda continental guineana, una petita illa que es diu Corisco.
A partir... Famosa, mitològica, eh?
Era una illa que era famosa per la bellesa de les corisquenyes. Sí, era un mite que circulava.
Era un mite que circulava, sí.
Era un mite de l'època colonial. Sí. Aquests, amb el moment en què hi ha a Corisco uns menorquins que es dediquen al tràfic d'esclaus, els anglesos intervenen, els fan fora, i a partir d'aquesta presència dels esclavistes monarquins, els espanyols comencen a reivindicar també aquest territori continental.
Que és nostre tota la vida.
De tota la vida. D'aquesta forma, el 1858, quan arriba el primer governador espanyol, que definitivament vindrà a prendre possessió d'aquest territori, s'apoderarà de l'illa de Corisco de Fernando Poya Nuón. Més endavant, quan hi hagi les negociacions després de Berlín, a partir de la possessió d'aquesta illa de Corisco demanaran una ampliació de territori i el 1900 els francesos els donaran aquesta colònia que té forma de paquet de tabac marcat amb regla, que és el territori del riu Muni. Tot això els arribarà al 1900.
Amb el Congrés de Berlín, quan es reparteixen el pastís del món colonial, és quan entra en aquest reconeixement del domini d'Espanya?
No, en realitat el Congrés, a la Conferència de Berlín no reparteix el continent africà. La Conferència de Berlín el que fa és donar les regles de repartiment. Val, i una de les regles de repartiment és que has de tenir alguna de presència efectiva a la costa per tenir possessió a l'interior. Els espanyols diuen, com que nosaltres tenim aquesta illa de Corisco, on nosaltres ja hi portem 30 anys instal·lats, a partir d'aquí tenim dret a algun tros continental. A través de les negociacions amb França els hi donaran aquest raconet de... Per pensar una mica, és, les dimensions són com tres províncies catalanes, aproximadament.
Sí, són uns 26.000 quilòmetres quadrats, 28.000, no? Tenint en compte les
sí,
illes,
sí.
No?
No sé si són 24, 26, sí, és a dir, és un territori... a veure, és prou petit pensant que era una colònia a la zona equatorial, que era la zona menys rica de l'Àfrica. O sigui, una colònia molt més petita que les colònies portugueses, que les colònies franceses, que les colònies angleses...
Que les belgues.
I el Congo belga. És a dir, el que rep Espanya és molt poc en proporció amb el seu territori.
Ho rep, però a més el fa servir perquè, o no, perquè en aquell moment el que està fent servir o està aplicant una política colonial millor o pitjor, no em refereixo a termes morals sinó econòmics, pur i dur, són les illes, perquè el territori continental la presència espanyola havia estat simbòlica, però res més.
Sí, a més, quan els espanyols arriben al territori continental es troben que els francesos ja hi tenen 3 o 4 localitats que han posat destacaments militars. Els francesos els hi cediran aquestes localitats i algunes missions que tenen, però els francesos els hi han fet una darrera jugada. Mentre es feien les negociacions a París per repartir aquest territori, els francesos han enviat una expedició des de la colònia veïna, des de Gabon, que és una colònia francesa, han enviat una expedició que ha recorregut els territoris que donaran a Espanya, i el que ha fet aquesta expedició és, en nom d'una empresa particular, que és la Societat d'Exploració Colonial, ha comprat 16.000 quilòmetres quadrats de tota la colònia, és a dir, 3/4 parts de la colònia.
I tant.
Oficialment són territoris privats d'una empresa. Aleshores, els espanyols es troben que en teoria els cedeixen la sobirania, però bueno, la sobirania és espanyola, però la propietat és d'una empresa francesa. Els espanyols no ho acceptaran, perquè a més és una vulneració del dret internacional, mentre hi ha negociacions internacionals tu no pots fer compres, no pots alterar el sistema, però totes les negociacions de tot això s'allargaran gairebé 20 anys. Aleshores, durant 20 anys aquest territori, Espanya no hi invertirà molt perquè no té clar
si s'ho acabarà quedant,
sí,
que, de debò,
si els beneficis
no
acabaran en mans de França, i per tant aquest territori encara passa 20 anys més. Què vol dir això? Que aquests territoris seran dels últims en colonitzar el territori africà. De tot el continent, Guinea continental és un dels territoris que més tard es colonitza. Durant molt de temps aquest és un lloc on els pobles autòctons no estan controlats per les societats colonials, segueixen regint-se com a la societat precolonial, i amb la qual fins i tot acudeixen clans veïns de zones veïnes properes que estan fugint del domini alemany o del domini francès, que ja és molt fort, i que troben que
allà
és un refugi, perquè en aquells moments ni els espanyols ni els francesos hi tenen presència real. Aleshores, és una zona de refugi per poblacions que fugen del colonialisme.
Clar, una mena de paradís, ja ho sé que no amb el terme de bondat, però respecte al que estava succeint arreu, perquè és evident, a més a més, que aquells anys són anys, sempre ho és, però aquells anys són especialment durs en el món colonial. la demografia del continent ha crescut i al mateix temps ha crescut el domini brutal dels europeus sobre aquestes poblacions emergents. No?
Bueno, de fet, els primers anys de colonisme sempre són duríssims perquè són els anys que has de practicar la repressió brutal. És a dir, potència colonial, quan entra en un territori colonitzat, ha de practicar una violència com escarment, exemplaritzant, a través de la qual implanta el terror i aconsegueix conquerir el territori. Després d'això, venen les negociacions, comences a donar privilegi a alguns, però la primera fase per consolidar la colonització sempre és una fase de militarització brutal i de repressió brutal. Aquesta fase, a més, és una fase que, contra el que es pensa, és una fase de caiguda demogràfica brutal del continent africà. És a dir, és un moment en què arriben moltes malalties europees, hi ha un munt d'epidèmies, coincideix també amb l'epidèmia del grip.
La grip espanyola.
La grip espanyola que li diuen.
La del 19, no?
Hi haurà una mortalitat
18-19, perquè ja comença el final de la guerra. Fins i tot alguns diuen que el 17, i això és més difícil d'afirmar, però el 18 segur, 19, sí. I té una cua al 20.
Sí, i afectarà molt fort els africans que no estan preparats per aquest tipus de malalties, però per exemple la verola afecta moltíssim, ja es difon molt la sífilis, la gonorrea, hi ha una sèrie de malalties que es difonen molt. Es provoquen canvis ecològics que provoca també que les malalties tropicals creixin. El paludisme creix moltíssim aquests anys perquè hi ha deforestacions i hi ha molts més mosquits. Aleshores, són uns anys de caiguda demogràfica brutal del continent africà. Hi ha algunes zones de l'interior de Guinea i de Gabon, Gabon es controla més la població, i hi ha xifrades caigudes demogràfiques del 40-50% en algunes zones d'aquest territori. Vull dir, hi ha unes caigudes demogràfiques...
La brama és una altra, eh? La brama és que hi ha l'arribada dels colonitzadors després d'un temps de consolidació, no dic a Guinea, provoca precisament una pujada demogràfica, i veig que en absolut...
Aquesta pujada es provocarà posteriorment. A partir del moment en què hi ha les vacunacions massives, que hi ha algunes mesures d'higiene, la reproducció dels africans creix i, efectivament, en el moment de l'escolonització, la població és superior a la que hi havia en el moment que arriben els europeus. Però primer moment...
Això s'ha venut molt, el tema de... No? Vam arribar i vam aconseguir...
Sí, però això...
La
propaganda de la missió civilitzadora primer passa amb un arranament de tots els drets d'aquestes persones, abusos increïbles i totes les atrocitats que et puguis pensar.
Tornem a Guinea. I al riu Muni, bàsicament, a l'arribar tan tardanament a la colonització convencional, diguéssim, aquest mateix esquema es repeteix o es transforma? El ser l'últim, diguéssim, territori africà on això succeeix?
A Guinea hi haurà una caiguda de població...
O sigui, exactament igual.
Sí, a la zona continental hi ha una caiguda de població molt forta. A la zona sud i al Gabon hi ha un període de problemes ecològics. Sembla ser que plou molt durant la temporada i aleshores no poden cremar el bosc per conrear amb els sistemes tradicionals, i això coincideix amb alguna epidèmia que no s'ha pogut localitzar què és, hem intentat esbrinar què era, però una malaltia que provocava una mortalitat molt alta, que la gent es posava malalta i en 24 hores es moria. Agafava diarrees, febres, etc. Fins i tot els espanyols hi van enviar un sotsgovernador que va morir, el governador espanyol va fer una gira pel territori. Els diagnòstics que es van fer a l'època, avui en dia es considera que no són certs. Dir que era una disenteria maviana, la patologia no podria haver-se difós d'aquesta forma, però el cert és que va provocar una mortalitat altíssima. El governador Barrera, que era el governador d'aquella època de Guinea, va fer una gira pel territori i ell va constatar que hi havia pobles de 200 persones en les quals havien sobreviscut 10-12 persones. I això provoca també unes migracions massives. Hi ha molta gent. Fins avui hi ha tota una zona de Guinea que està molt despoblada i una altra que està molt plena, i es deu a que la gent fugia de les zones on hi havia l'epidèmia i es anava refugiant cap a la zona de nord, que era on no hi havia tanta malaltia, més on hi havia menjar. Amb la qual cosa, hi ha un desequilibri poblacional a Guinea fins avui degut a aquesta epidèmia que va haver-hi. Els guineans li deuen l'epidèmia de l'hambre. Evidentment, la gana no és una epidèmia.
Estem parlant de 15 anys, aproximadament?
Això estem parlant aproximadament l'any 22-23. i es produeix a Guinea i es produeix a Gabon. A Gabon hi ha testimonis francesos que l'han documentat molt millor que els espanyols, però hi ha aquesta epidèmia, aquesta fam massiva, hi ha molts aliments que es mengen, animals salvatges que es mengen les collites, hi ha tot un problema de producció d'aliments, però això va paral·lel a la manca d'aliments amb una epidèmia que no sabem de què era, i la mortalitat en aquells moments és altíssima.
Què fan els espanyols? Quin és l'objectiu? Perquè tot imperi colonial el que vol és extreure el màxim de producte, no de producte, sinó de matèries primeres. Què era el que volien allà?
De fet, hi ha una mica el problema que passa a tota l'Àfrica, però encara més agut. És a dir, la primera fase de colonialisme a la cursa per l'Àfrica és una cursa perquè l'altra potència europea no s'apoderi un territori, sense un pla gaire clar de per què l'explotarem. Hi ha la idea de que això en el futur pot ser molt important, però en realitat la indústria europea en aquell moment no necessitava les matèries primeres de l'Àfrica, i bona part dels territoris africans trigaran dècades en ser explotats efectivament. El 1880 hi ha una gran pressa per conquerir, perquè no s'ho quedin els alemanys, no s'ho quedin perquè el que s'ho quedi serà el líder d'Europa i conquerirà la resta d'Europa, i un cop es conquereixen aquests territoris, i ara per què utilitzem això?
És a dir, una cursa colonial i un domini militar, i molts interessos militars.
Però en aquell moment, després d'això, l'explotació de l'Àfrica es redueix a territoris molt limitats. Fins després de la Primera Guerra Mundial no hi ha una inversió massiva en mines, en producció agrícola, etc, etc. Es colonitza tot Àfrica i després resulta que no es té clar per què es vol això, i això passa a Guinea Equatorial. Guinea Equatorial, en 1858, encara hi ha la idea que es pot utilitzar pel tràfic d'esclaus al territori. Els espanyols hi arriben, i un cop hi arriben, diuen, i ara què fem?
Ja,
i tots els governadors
han arribat tard
pel tràfic d'esclaus, i bona part dels governadors, quan es retiren de Guinea i fan la seva memòria justificativa de la seva feina, recomanen abandonar aquell territori, i diuen, què en farem? Aleshores, a partir de 1880 i pico, del temps de Berlín, més o menys, els espanyols troben un sistema. Diu, el que podem fer amb aquest territori és produir cacau. Com produirem cacau? Amb empreses d'espanyols, molts dels quals seran catalans, que s'instal·lin al territori, i com que la població bubi es resisteix a treballar, i a més són poquets, la població bubis la diria Fernando Po. Conreien cacau a l'illa de Fernando Po, però com que els bubis són pocs i, a més, no volen treballar i, a més, tenen una mortalitat molt alta, i si els fem treballar molt se'ns moren, que és el que els hi passa molt ràpid, portarem població de fora. I, en primer lloc, contracten població de Libèria. Porten treballadors de Libèria, la majoria semiesclaus, han sigut capturats com a esclaus i els han portat a treballar amb un contracte, cobren un algo, però, en principi, no han sigut treballadors lliures. I al cap d'un temps se'ls ocorre per què portar treballadors de Libèria si França ens ha passat un territori continental on hi ha població. Amb la qual cosa, el plantejament bàsic de la territori del riu Muni és una mena de gàbia on hi ha gent que servirà per treballar a les plantacions forestals.
Militars més decisius pel futur de la colònia guineana va ser Ángel Barrera, governador interí entre 1906 i 1907, un càrrec que va tornar a exercir de manera oficial durant 15 anys entre el 1910 i el 25. Barrera era partidari de la política d'atracció, pensada per obtenir la col·laboració dels caps locals a base de regals i de fer servir civils per administrar el territori. Tot i la posició aparentment conciliadora, Barrera sempre va defensar els oficials espanyols de les acusacions d'abusos i mai no va descartar l'ús de la violència. En les cartes al president Antonio Maura i en les converses amb altres oficials demostrava tenir una visió dels fang racista i paternalista.
Li diré amb franquesa, els negres són autèntics nens grans i si els tractes amb afecte i estima, fas amb ells el que vulguis. L'indígena, enmig del seu salvatgisme, és un nen que encara no ha estat educat. Per això, cal educar-los, inspirar-los confiança en nosaltres i, sobretot, en la nostra força. Ara bé, per poder ser fort, primer es necessita ser molt just. Si anem a les poblacions a l'interior de la selva i veuen que els oficials corregim aquells soldats que els atropellen, confiaran en nosaltres i de res serviran les excitacions que vulguin promoure persones estranyes.
Governador, si em permet la pregunta...
Digui, digui, no es quedi callat, home.
No, volia demanar-li què passa si aquests abusos els cometen els colons.
Hem de combatre tots els abusos, també els dels colons. Estic decidit a emparar els bracers que treballen en el cacau a Fernando Po. Tinc la intenció d'imposar un salari mínim a tota la colònia i establir la ració adequada de menjar.
Quina ment més desperta que té vostè, governador. Ara entenc que ens digui que s'ha de col·laborar amb els negrets que siguin els caps tradicionals del territori.
És clar, tal com fan els britànics a la major part de les seves colònies. L'administració militar és el primer pas, però l'objectiu final és governar indirectament a través d'indígenes que s'hagin aliat amb nosaltres.
Però aquests ja sabran governar alguna cosa sense que un home blanc els guiï?
Els fangs són salvatges, però no deixen de ser intel·ligents i dignes d'interès, perquè constitueixen una raça verge. A excepció dels pobles de la costa, aquests no estan pervertits ni desmoralitzats pel contacte amb els blancs. Podríem dir que es troben en un estat de civilització prehistòrica. Li diré més. Si els missioners claretians s'internen en el territori, ens arrisquem a perdre l'espontaneïtat i la noblesa d'aquest poble.
Governador, no sé si potser està sent massa bondadós i tot.
Tot és qüestió d'estratègia. Si en les expedicions a l'interior els portem regals, roba, queviures i objectes de metall, serà més fàcil que els caps convencin gent de la seva tribu per anar a treballar a Fernando Po. I aquesta mà d'obra sortirà més barata que la que ve de Libèria. Això sí, li puc assegurar que per cada guàrdia colonial mort en combat, en cas que es revoltin, penso ordenar que es matin una dotzena d'homes del clan que n'hagi estat responsable.
Això és En Guàrdia.
Estem aquí amb en Gustau Nerín i amb en Josep Maria Soler i Sabater parlant de la colonització espanyola del riu Mur i del territori continental de Guinea Equatorial. Doctor Nerín, acabem de sentir aquesta conversa, aquest intercanvi de cartes entre Antonio Maura, el president del govern, que per cert era mallorquí, i l'Àngel Barrera, que era el governador. I, esclar, em posa els pèls bastant de punta. Suposo que en l'època devia ser normal, això que hem sentit de els negres són simpàtics i si els tractes bé acaben sent intel·ligents, que és el que ens venia a dir aquest home, amb la madura barrejada, no? És una cosa bastant xocant a hores d'ara.
Doncs realment, si ho comparem amb altres textos, la veritat és que encara... Barrera no era el pitjor ni
doncs
molt menys.
Imagina't.
Barrera seria el sector més humanista de la colonització. Barrera considerava, doncs, que... definir els fangs, per exemple, com interessantes, vull dir, deia que eren lleials, és a dir, tenia una sèrie de conceptes bastant més positius sobre ells que bona part dels colonitzadors consideren senzillament que eren gent que no sabien el que es feien, que no valien per res, amb valoracions molt més negatives. Sobte, quan estàs llegint literatura colonial, els textos de Barrera, més aviat perquè Barrera té una visió més tolerant cap a les societats guineanes i a vegades més oberta que altres colonitzadors. Un dels seus caps militars deia una cosa tan seriosa, diu, com si de un perro... Era el cap militar d'aquell moment, era el Tomás Buiza, deia, si de un perro se puede hacer un perro policía, también de un africano se puede hacer un guardia colonial.
Oh, Déu-n'hi-do.
Literalment.
Que brutal. Brutal, sí, sí. Com va barrejar aquesta manera de fer política, Barrera? D'una banda madura en determinats moments, d'altra banda mà oberta per respectar, entre cometes, els africans que allà hi vivien.
Bueno, a veure, Barrera, la primera qüestió que tenia és que no podia fer una política molt agressiva perquè no tenia recursos.
I no tenia homes.
No tenia homes, no tenia armes, i per tant, en primer lloc, la dificultat que ell tenia era de fer un desplegament colonial. A més, ell era com molt prudent, deia, bueno, si fem un desplegament hem de tenir garantia de mantenir-lo. El pitjor que podem fer és començar en desplegament i després retirar-nos, que és el que van fer al final anual els espanyols. Ell diu, el que hem de fer és consolidar-ho bé, quan fem el desplegament fer-lo bé, i ell, de fet, tenia un pla de desplegament territorial que es farà més tard. Quan hi hagin recursos, es farà el pla que ell ja va dissenyat, que ha copiat un sistema dels francesos, és a dir, tots aquests sistemes colonials els van copiant un de l'altre, saben perfectament com s'organitzen destacaments, que s'han de fer cada 40 quilòmetres, hi ha tota una estratègia que és comuna a totes les nacions colonitzadores, que van copiant un de l'altre, i Barrera té un pla de com fer-ho. Ara bé, com que Barrera no té els recursos per fer això, el que farà és anar fent gires pel territori. Ell fa gires caminant, es passa 2 mesos caminant per Guinea cada any, fent tota la gira, tot el territori, fa una gira que li suposa, no sé, uns 500 quilòmetres caminant, i amb aquesta gira entra en contacte amb tots els caps i els hi porta regals, negocia amb ells, intenta aconseguir treballadors per les finques de cacau de Fernando Poo. Ell intenta, per exemple, que els treballadors rebin el seu salari i el rebin bé, i diu que si els treballadors els tractes bé, quan torni al seu poble animaran altra gent perquè vagi a treballar, i per tant ell el que intentarà és fer aquesta política de conciliació, sobretot amb els caps locals, té molt bones relacions amb alguns caps, convida alguns caps que vagin a la capital, que vegin com és la capital, com és una ciutat espanyola, fa demostracions de poder quan va per allà, sempre porta un fonògraf, un reproductor de discos, quan va en un poble posa música perquè vegin la capacitat tecnològica dels europeus, ell intenta d'alguna forma aconseguir una certa relació privilegiada amb els caps locals que li permeti aconseguir treballadors, que és la seva prioritat en aquest moment, però alhora anar establint uns vincles amb Espanya. Servirà a la llarga. Per exemple, on els espanyols muntaran a les seves ciutats, els seus destacaments militars, serà els llocs on hi ha caps que hagin tingut bones relacions amb Barrera.
I això també va lligat, diguem, amb la presència de les ordres religioses que educaran a les classes dirigents o a les persones més o menys propes als europeus, als espanyols?
La veritat és que no. La veritat és que les ordres religioses feien una propaganda que mentia molt. Les ordres religioses sempre es presentaven com que eren els primers, que estaven a l'avantguarda, que arribaven a tot arreu. Les ordres religioses a Guinea només arribaran un cop el domini militar ja s'estableix sobre una zona, un cop ja hi ha destacaments militars, un cop el territori està controlat, etc etc. Arriben els missioners i diuen, doneu-nos diners i muntem una escola aquí, doneu-nos diners i muntem tot això, tot pagat per l'Estat. I a partir del moment en què el territori està controlat arriben els missioners, però no arriben mai com l'avantguarda. Sí que el govern espanyol té en compte els missioners per una cosa molt senzilla, perquè Espanya, com que té tan poques colònies, no té escola colonial. No hi ha funcionaris que s'hagin format especialment per anar a les colònies.
Com l'imperi britànic o com Bèlgica.
O com l'imperi francès o com el Bèlgica.
O França, sí.
I aleshores, què fa? Considera que els que tenen experiència amb els indígenes han de ser gent que estigui molt temps a la colònia. Qui és aquesta gent que estarà molt temps a les colònies? Els missioners. Aleshores, es reserva les relacions amb els indígenes amb els missioners. Aleshores, els missioners són els encarregats de dissenyar les polítiques d'aculturació, són els que porten una entitat que tutela els indígenes, que es diu a l'època, que és el patronato d'indígenes, els missioners tenen un paper important per omplir aquest buit de l'administració civil. Com que l'administració civil pràcticament no existeix, doncs hi ha aquests missioners
aquest paper.
Que faran aquest paper, doncs, per una banda educatiu, però per l'altra fins i tot més enllà del paper educatiu. És a dir, fent tot aquest paper de tutela judicial. Si hi ha un judici, han de passar, doncs sempre hi ha la figura del patronato d'indígenes on hi ha sacerdots que dirigeixen tot això.
Al mateix temps que està passant això, també hi ha episodis violents. O sigui, no és una entrada, diguéssim, dels espanyols que van a les palpentes, sinó que molt sovint també s'exerceix la violència.
No, és obvi. És a dir, quan els espanyols comencen a entrar al territori fang, es troben amb un fang que són sobirans, no són sobirans com a fang, és que cada poble és sobirà al territori fang. Cada cap de
són
poblat...
Són microestats, per
dir-ho. Sí, són absolutament pobles-estat. Amb 200 habitants, ets independent. Amb la qual
això,
és això una
no,
població...
No, no és una estructura tan estranya, eh? Vull dir que aquí hem viscut en l'època ibera sense cap problema, la Grècia clàssica és així exactament, etcètera, etcètera. No, no, són estructures bastant normals d'organització humana, no?
Sí, són estructures molt efectives. Sí. És a dir, als espanyols els hi costa molt colonitzar el territori, justament per això, perquè no tenen un interlocutor que sotmeti tota la població. Poden negociar amb el cap d'un poble i el cap del poble que està a 4 quilòmetres, molt bé, ho arribat amb un acord amb aquest, però això no vol dir que la meva població hagi d'estar sotmesa a vosaltres. Aquestes estructures de poder local seran les que frenaran molt el colonialisme. Aleshores, aquests fang que tenen aquestes estructures resistiran els espanyols i resistiran amb armes, perquè a través del comerç amb els alemanys, amb els francesos, disposen d'armes de foc, no de molta qualitat, però sí que en disposen de molta quantitat, i amb aquestes armes s'enfrontaran a la guàrdia colonial. Capacitat. Realment la capacitat bèl·lica que tenen és molt petita. És molt petita perquè les armes que tenen són molt pitjors que les armes de repetició que tenen els espanyols.
I no deixen de ser gent no professional amb les armes, és lògic. També.
Tindran dificultats en el moment que es trobin amb un exèrcit format, però realment tenen capacitat d'enfrontar-se amb ells.
Entre 1921 i 1922 es va desencadenar el genocidi dels Osumu, un dels clans de l'interior del Muni. Encara que els relats són contradictoris, sembla que tot va començar per una disputa entre els Osumu i els Isisi pel rapte d'una dona, que van guanyar els primers. Els Isisi, ben relacionats amb els blancs, van aconseguir que la guàrdia colonial de Mikomeseng es mobilitzés per castigar els Osumu. En un primer enfrontament, els soldats africans, anomenats àscaris, van matar 3 Osumu, i un dels guàrdies va morir ofegat al riu i va ser passejat penjat d'un pal pels Osumu. El subgovernador de Bata va viatjar a la zona per intentar obtenir la submissió d'aquell poble. L'actitud dels caps Osumu va ser resposta amb l'extermini total del clan.
Com a subgovernador de Bata, us demano que ens lliureu les armes com a prova que esteu disposats a acceptar la sobirania espanyola.
La majoria dels nostres caps es negarà a rendir-se. Són els blancs els que han interferit en un conflicte que només ens havia d'afectar els Osumu i els Isisi. Vostès no les entenen, aquestes coses.
No em facis parlar del que entenc d'aquestes terres salvatges.
Aquí tenim un únic ideal, que és conservar la independència dels blancs. Així ha estat amb els alemanys i amb els francesos, i el mateix ha de passar amb els espanyols.
Sembla que vulgueu la guerra. Sou ximples. No veieu que som superiors en tots els aspectes, no només en el militar?
Com a intèrpret, li transmeto el que pensen alguns dels caps. N'hi ha que estan convençuts que només se sotmetran si som vençuts.
T'adverteixo que esteu escollint el camí més dolorós. Si no ens posem d'acord, vindran més expedicions de càstig. Estic segur que alguns de vosaltres, per covardia o perquè dins del vostre cervell de salvatge hi queda un mínim de sensatesa, ens acabareu lliurant les escopetes.
No crec que sigui el cas de l'Engema Ndongo. Alguns l'han sentit afirmar que les armes les donaran només un cop morts.
Doncs aquest Mandongo va ben arreglat. Més que una bravata, això que ha dit podria ser una profecia del destí que l'espera. Jo he fet el que he pogut. Ara els Osumu us haureu de tenir a les conseqüències.
En guàrdia, amb Enric Calpena.
Gustavo Nerín, el cas dels Osumu, de la seva resistència, que de fet no sembla una resistència estrictament colonial, sinó contra la potència ocupadora, sinó més aviat una discrepància brutal respecte a com s'estan portant les coses i, per tant, s'aixequen en armes, no? És una mica diferent. Sembla més una revolta que una revolució.
Sí, una revolta tribal, no? Una cosa així, no?
Sí, sí. No sé si va ser bastant generalitzat o va ser un cas molt puntual.
Bé, els espanyols van anar tenint problemes en diferents grups. Van haver-hi altres grups que es van revoltar abans. Van haver-hi, per exemple, durant la Primera Guerra Mundial, alguns grups que es van revoltar a la frontera amb el Camerún, aprofitant que arribaven armes de l'exèrcit alemany, de l'exèrcit anglès. I van haver-hi alguns enfrontaments d'usos a la frontera entre Camerún i la Guinea Espanyola. Però el cas dels Osumu va ser un cas més particular perquè el cas dels Osumu es dona en un territori que encara no estava efectivament controlat pels espanyols. És a dir, és un territori on no hi ha presència efectiva dels espanyols, els espanyols de tant en tant hi van a buscar treballadors per les obres públiques i els obliguen a anar a treballar, però en aquells moments no hi ha pistes, no hi ha presència colonial efectiva, sinó que l'únic que pateixen aquestes poblacions és aquestes exaccions de que arriba la Guàrdia Colonial, recull gent i se l'envia per fer treballar les pistes, per treballar el destacament de Micomeseng, per fer feines.
O sigui, treballs forçats.
Treballs forçats, sí, sí. El que a Guinea li deien les prestaciones. En aquest moment en què des del destacament de Micomeseng s'està practicant aquest tipus de prestacions a població que viu a 40, 50, 60 quilòmetres, un d'aquests grups és l'únic que es revela obertament, que és el grup dels Osumo. El grup dels Osumo comença a tenir problemes amb la Guàrdia Colonial per un afer de matrimonis, perquè un altre grup va reclamar la Guàrdia Colonial perquè intervingui, i els Osumo obertament planta encara. És a dir, quan arriba el sotsgovernador espanyol i els diu nosaltres hem de dirigir, ells diuen no, nosaltres ja tenim el nostre capità, nosaltres ja tenim el nostre governador, nosaltres tenim quins mani, no necessitem per als espanyols, nosaltres no acceptarem la vostra autoritat. En aquell moment, el governador Barrera té molt clar que s'ha de preservar l'autoritat de l'exèrcit espanyol, l'autoritat moral de l'exèrcit espanyol, de la força colonitzadora, i el que es fa és dictar un escarment massiu contra els Osumo. Aquest escarment massiu el portarà a terme un oficial que acaba d'arribar a Espanya, que es diu Julián Ayala, és un oficial...
Vam parlar en un altre programa d'aquests.
Sí, és un individu... Que és allò del Guàrdia Civil a la selva, no?
Sí.
El llibre aquell teu també boníssim.
Sí, sí.
Aquest Julián Ayala actuarà amb una duresa tremenda contra els Osumo, farà unes matances terribles, amb una voluntat clarament genocida. És a dir, la idea bàsica és que els Osumo desapareixin del mapa. I això, per un fang, és tremendo. Perquè dins de les visions, de la cosmovisió que tenia el Fang, no hi havia transcendència més enllà dels teus descendents. No hi ha una idea, una vida eterna, etc, etc. Sí, sí. L'única forma que té l'individu de sobreviure és sobreviure a través dels membres del seu clan. Si el teu clan desapareix completament...
Has desaparegut per sempre.
Has desaparegut per sempre. La teva existència no té sentit. És a dir, no només que et matin, sinó que perds sentit la teva existència. No? L'ordre era molt clara. S'ha d'acabar amb els Osumo perquè la resta de clans Fang sàpiguen que qui ataqui els espanyols...
No, que no s'hi juga, no? Sí, sí.
Tindrà unes conseqüències terribles. I aleshores, la violència que s'executa contra els Osumo és una violència amb una finalitat de càstig vistós perquè tothom sàpiga el que passarà. És a dir, per ja van als pobles i no els maten els pobles. S'enduen els Osumo fins a Micomeseng, es convoca tota la població a la zona a Micomeseng i es fan execucions públiques on tothom de la zona és obligat a ser-hi perquè es vegi com moren els Osumo i, per exemple, molts d'ells els penjaran en una càssia que hi ha al centre de Micomeseng i deixaran els cadàvers penjats durant dies perquè tothom que passi per allà, que vagi a comprar, que vagi al post militar, vegi que aquests Osumo han mort i que s'està acabant amb tots els Osumo. Finalment no acabaran tots, hi haurà una negociació, un sector dels Osumo acceptarà renunciar a la seva identitat Osumo, juntar-se amb un altre grup veí, que són els Esakora, que són mig parents seus, però, de fet, gent que es considera Osumo avui en dia a Guinea no en queda, perquè els pocs que van sobreviure van passar a ser annexionats amb un altre grup, van ser absorbits per un altre grup per sobreviure, amb la qual realment es va aconseguir el que es pretenia, que era acabar amb els Osumo, donar un càstig exemplar i aconseguir que la resta de clans Fang sapiguessin el que tocava. Després d'aquesta resistència als Osumo i d'aquesta gran repressió, no va haver-hi un altre grup que presentés confrontació militar directa amb els espanyols.
Les autoritats colonials van recórrer els treballs forçats dels Fang per les diverses obres públiques que es van emprendre entre el 1926 i el 1927. Aquesta pràctica es va mantenir fins a la fi de la presència espanyola a la colònia. Els administradors al·legaven que els estaven fent un favor als africans, als quals atribuïen una suposada tendència natural a la mandra i a tot tipus de conductes negatives. L'abril de 1926, el nou governador Miguel Núñez de Prado va emetre un decret per sancionar l'alcoholisme de la població local, com si els comerciants europeus no hi haguessin contribuït. Aquest decret va ser publicat a la revista quinzenal dels missioners claretians La Guinea Espanyola.
Amb veritable sentiment, ha observat aquest govern general el costum d'ingerir vins i begudes alcohòliques en grans quantitats. Arrelat entre la majoria dels habitants dels diferents poblats que ha visitat en l'expedició recent, el que els fa ser homes útils i incapaços per poder-se guanyar l'aliment. Tal estat de coses no pot subsistir. Pel bé d'aquests mateixos naturals, la raça dels quals desapareixeria si segueixen per aquest camí. I per tal d'evitar-ho, aquest govern general disposa el següent. Els caps indígenes i els comandants de destacament posaran a la disposició d'aquest govern tots aquells indígenes l'estat habitual dels quals sigui l'embriaguesa. Com a correcció, hauran de treballar en obres d'utilitat pública durant un temps il·limitat, que es fixarà depenent dels antecedents de conducta. Tots aquells indígenes que es trobin a la via pública, camins o poblats, en estat d'embriaguesa, sense que se sàpiga si és el seu estat habitual, seran castigats amb una multa de 25 a 100 pessetes, segons si són reincidents o no en aquesta falta. I en cas de ser insolvents, seran detinguts i hauran de treballar entre 1 i 5 dies a favor dels consells veïnals creats, segons la demarcació on tingui la residència l'individu. Santa Isabel, 7 d'abril de 1926.
Això és En Guàrdia.
Doctor Nerín, pel que acabem de sentir i veure, suposo que a partir de l'any 26-27, l'arribada d'aquest nou governador, la presència colonial espanyola està canviant, perquè ara ja està començant a emetre ordres morals, diguéssim, de tractament de la població autòctona de manera més com exemplar per part dels espanyols.
Sí, el 26-27 arriba un nou governador. Aquest nou governador no és partidari a la política d'atracció aquesta de barrera, sinó que directament és algú que ve del Marroc, que ha fet bombardejos amb armes químiques sobre els rifenys i que té una idea molt clara: no es pot admetre que certa població sigui insubmisa i Espanya els ha de sotmetre. Ell tindrà un avantatge. No arriba sol, sinó que arriba amb un crèdit que li dona el govern de 22 milions de pessetes de l'època, eren molts diners, i en aquell moment ell utilitzarà aquests diners per ampliar la Guàrdia Colonial i poder fer el pla de colonització del territori que hi havia previst darrere. Amb això, el territori es sotmetrà completament, estarà controlat pels militars, hi haurà prous guàrdies colonials per estar a totes les zones, hi haurà funcionaris destacats a cada comarca de Guinea i a partir d'aquí hi haurà un domini efectiu dels espanyols sobre el territori del Fang.
També cultural, lingüístic, administratiu, ideològic, religiós?
A tots nivells. És a dir, a partir de 1927 la voluntat que té Espanya és un control complet del territori. Un territori que sempre se li acabarà escapant, és a dir, la història del colonialisme europeu a l'Àfrica és la història d'un fracàs, paradoxalment. És a dir, els europeus aconsegueixen destruir moltes coses a l'Àfrica, però no aconsegueixen construir l'Àfrica que ells volien. I no aconsegueixen construir l'Àfrica que ells volien perquè els africans seguiran amb moltes de les pràctiques que ells tenien i seguiran resistint-se d'una certa forma activa a les polítiques colonials que s'intenta implementar. I els africans no acceptaran ni les polítiques econòmiques, ni les polítiques educatives, ni les polítiques familiars dels europeus. Intentaran fer la viu-viu i esquivant moltes de les polítiques que dicten els governadors a partir d'aquest moment.
No, fins i tot l'ús, per exemple, quan hi ha una imposició de l'idioma, evidentment cada estat és diferent, però en general s'utilitza aquest idioma colonial com una mena de llengua franca entre les diverses llengües que s'utilitzen, la qual cosa és una qüestió pràctica per intercanviar informació entre els súbdits d'un país, però no necessàriament perquè sigui la llengua que més s'utilitza. No,
no, a Guinea, per exemple, durant tot el període colonial, les llengües locals no van ser substituïdes, és a dir, l'espanyol va ocupar una altra plaça, que era la plaça de l'educació, de la funció pública, però la majoria de població va seguir utilitzant en l'àmbit domèstic, per l'àmbit comercial, etc., la seva llengua.
A partir d'això, el 26-27 i aquesta presència tan molt més dura, no sé si les coses comencen a anar-li millor als espanyols en termes econòmics. Comencen a poder fer una explotació, que és el que han anat a fer i no ha funcionat fins aleshores, o no?
Bueno, els anys 26-27 són uns anys que als espanyols els hi van bé, però els guineans són anys terriblement durs, perquè en molt poc temps s'han de construir, es colonitza molt territori, s'han de construir pistes, s'han de construir línies telegràfiques, s'han de construir les ciutats, s'han de construir les esglésies, s'han de construir les escoles, s'han de construir ports, i tot això es fa mitjançant treball forçat. Aleshores, és un temps en què els guineans patiran moltíssim, és un temps en què els anirà fatal, però és un temps també que comença a haver-hi negocis espanyols al territori. El territori del Muni, sobretot, és un territori que es dedicaran a la producció forestal. I a partir d'aquest moment...
Sí, les fustes de Guinea famoses, sí.
Sí, i a partir d'aquest moment es reparteixen boscos de Guinea entre empreses espanyoles, sobretot basques, que començaran a invertir, per exemple, muntant ferrocarrils forestals per portar les fustes, creant ports per desembarcar la fusta. Per tant, Guinea en aquest moment tindrà una altra funció econòmica. Durant un temps serà reserva de mà d'obra, però al cap de poc es canviarà i la part continental, el territori del fang, es convertirà en una zona productora de fusta i de cafè.
Tant és així que fins i tot els espanyols importen mà d'obra de fora, i europea, per treballar amb aquestes indústries.
Bueno, de fet, els espanyols sempre tindran una política paternalista amb la qual no confien llocs de responsabilitat als guineans. És a dir, front a colònies com la francesa i l'anglesa, on els africans tenien càrrecs mitjos...
Això que se'n diu l'aristocràcia obrera, no?
Sí, però de fet, les colònies franceses i angleses, per exemple, els capatassos eren africans. Espanya és sobtant que no. És a dir, si algú ha vist aquesta pel·lícula Palmeres en la nieve, sí, doncs sí, agafen sí. Gent que ve de l'Aragó, que són pagesos de l'Aragó, que no tenen cap formació especialitzada per res, per fer de capatassos a Guinea. Quina capacitat tenia aquesta gent, més enllà de ser blancs? L'única qüestió que els recluten és perquè tenen un prestigi de raça. Tot el colonialisme paternalista serà un colonialisme que tendirà a no donar gaire educació als africans. Pensem que, per exemple, el governador en aquest temps, que era Núñez de Prado, tenia un xofer blanc.
Déu-n'hi-do. Gustau Nerín, no tenim més temps. Moltíssimes gràcies per haver vingut al programa. El doctor Nerín ha escrit el darrer llibre, L'última selva d'Espanya, antropòfagos, missioneros i guàrdies civiles, on s'expliquen totes aquestes coses i moltes més molt interessants que, per desgràcia, no hem pogut ni comentar. Moltíssimes gràcies i esperem veure't més aviat que l'última trobada.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.
Josep Maria Soler i Sabater, hem d'anar marxant.
El títol ja paga, eh?
I tant. Això és l'enguàrdia.
Direcció i realització, Enric Calpena. Assessorament històric, Josep Maria Soler i Sabater. Guió, Josep Maria Bunyol. Producció, Pilar Razkin. Tècnics, Francesc Cotillas i Josep Lluís González. Muntatge musical, Francesc Cotillas. I amb les veus de Xavier Pujol, Marc Lobato i Albert Cortés.